Ja en tenia ganes, eh? Taca, taca, taca. Pum.
És el jazz que acompanya... Músic no, no, Genís? Jo? Ets com una mare del renaixement i
no,
fas tantes
no,
coses.
No, no, mare de Déu.
No?
No,
músic no, 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 no... Bueno, me'n recordo que et vam fer aprendre a tocar el piano.
Sí, però va ser, en fi, no ho
puntual,
sé.
No?
Coses que... Pecats de joventut.
Ah, pensava que no, no sé...
Encara era jove, allà.
No sé.
No. Ja, la resposta és no.
Ja, eh?
Una de saber el que pot fer i el que no, saps? Hi ha gent que persisteix en fer música i no.
I Déu no et va cridar pel camí de la música?
Segur que no.
D'acord.
En canvi, sí que em va cridar, no sé per què, per fer personatges. I el d'avui, vols saber una cosa?
Què?
Fa 2 anys que... No és que l'estigui preparant cada setmana, però fa 2 anys que tinc aquest llibre de la Pilarín Vallès sobre la taula.
Sí.
I amb moltes ganes de poder fer el Ramon Jardí amb vosaltres, perquè és francament interessant, i l'he volgut fer amb una persona especial, que és qui me'l va explicar, perquè a vegades aquests personatges, aquests científics, són tan complexes i tan... s'ha de ser tan rigorós a l'hora d'explicar-los que si et trobes amb un familiar, encara que sigui llunyà, que pot venir a la ràdio a dir-te'l i explicar-te'l, molt millor. Avui et presento a l'Àgata Pedrerol, que és la besneta del Ramon Jardí.
Hola, Àgata, bon dia.
Bon dia.
Això no és gens habitual.
No.
O sigui, els honorables catalans no venen familiars habitualment a la ràdio, però això ens ajudarà molt.
Molt.
També per fer el dibuix del personatge. Era el teu besavi?
Era el meu besavi,
sí. El vas conèixer?
No, va morir 1 any abans que jo naixés.
Ostres.
Però
t'ha permès la història de la teva família, no sé si llegir, no sé si documentació, conèixer ben bé com era.
La família es va posar d'acord amb escriure aquest llibre que parlava en Genís, i aleshores hi havia un cosí meu, que era el designat per escriure el llibre, però no s'hi posava, i aleshores em van demanar a mi que l'escrivís, i vaig anar recollint, i vaig anar parlant amb la gent de la família, i també amb professors i altres científics que l'havien conegut, i vam aconseguir escriure el llibre. Hi ha molta gent que no surt, però que va participar amb recollir informació i aportar dades.
Si et sembla, fem una cosa. Tu habitualment m'ho expliques, Genís. Si vols, comença a m'ho explicar.
Sí.
I que vagi puntualitzant les informacions.
Ui, ens ho passarem bomba. Per començar, és aquest llibre que parla l'Àgata és la petita història de Ramon Jardí, petita història mítica de l'editorial Mediterrània, dibuixada i il·lustrada per la Pilarín Vallès. La Pilarín Vallès, amb text de l'Àgata, va confegir aquesta petita història de Ramon Jardí a partir de les fotografies reals i autèntiques de la biografia d'un Ramon Jardí, on se'l veu en els seus inicis fins al final de la seva vida. Entremig, què passa? Entremig hi ha una de les històries científiques més increïbles que hi ha hagut al nostre país, que és tot l'abastiment científic de l'Observatori Fabra a través d'un invent directe del Ramon Jardí, que era un medidor d'intensitat de pluja, que es deia el pluviògraf d'intensitats. A començament dels anys 20, gràcies a la Mancomunitat de Catalunya, creada per l'Antic Prat de la Riba, hi va haver tot un revulsiu molt important al món de la ciència catalana, que va fer que llocs com el Servei Meteorològic de Catalunya o l'Observatori Fabra, que es van crear a començament de segle XX, hi anessin una sèrie de personatges que van revitalitzar moltíssim diferents aspectes de la vida científica del país. Un d'aquests aspectes, i un dels més intensos que hi va haver, d'aquí ve el pluviògraf d'intensitats d'un personatge tan intens com el Ramon Jardí, va ser justament la meteorologia.
És curiós, i jo no sé si he trobat alguna explicació, Àgata, també, ja que el teu avi era un dels promotors, diguem-ne, que hi hagi aquesta passió per la meteorologia al nostre país. Quin és el motiu? A vegades ho he parlat, amb meteoròlegs, i diuen, no ho sé, potser és que és un país que és molt variat i que hi passen moltes coses, és molt interessant, però hi ha una certa reverència cap a la informació meteorològica, per exemple, que tothom calla quan a la televisió surten els del temps.
Sí, varia molt, canvia molt, i ens agrada molt ser fora. Ens agrada molt sortir a la muntanya, ens preocupem per l'agricultura, per sortir al mar amb la barca. Per tant, saber si plourà, si farà vent, si farà sol, si nevarà, si glaçarà, tot això ens importa molt a les nostres vides. I, per tant, ens mirem molt al cel I com que és molt variable, és molt difícil predir. Per tant, algú que et pugui donar una informació del que passarà i del que podràs fer amb la teva vida l'endemà, li dones importància.
En una tribu seria gairebé una mena d'un bruixot, eh? És un xaman de la tribu. Bé, sí. És quan tothom calla i diu, mira, demà passarà això. I ja està, tothom...
De fet, el Ramon Jardí, és molt curiosa la història d'aquest pluviògraf, que actualment es pot veure encara i visitar, perquè està en funcionament, a l'Observatori Fabra, juntament amb l'actual, que és més modern i està, imagino, digitalitzat, no? Però aquest pluviògraf, que encara es pot veure, com tantes altres coses que ara anirem veient del Ramon Jardí, encara funciona. De fet, gràcies a aquest invent, que és un de tants, ara anomenarem els altres, en Ramon Jardí va poder registrar la intensitat de la pluja a Barcelona durant 80 anys seguits. És un rècord a nivell mundial de medir la pluja i la quantitat de xàfec que queia en aquell moment, cada 30 segons, per ser més precisos. I això va ser un encàrrec. Hi ha dos coetanis científics molt importants, que també farem algun dia, en el món de la meteorologia, que és l'Eduard Fontserè, el gran doctor Fontserè, Institut d'Estudis Catalans, Servei de Meteorologia, Observatori Fabra, que tenia com a encarregat de servei tècnic, diguem-ho així, el teu besavi, i el qual li encarrega, diu, escolta'm, ha passat una cosa a Barcelona que necessitem solucionar. Ha caigut un xàfec, el clavegaram, veiem que no és l'adequat, i ens encarreguen que ens inventem algun tipus de sistema per poder medir la quantitat de pluja que cau en certs llocs per poder evitar que hi hagi un col·lapse aquàtic a la ciutat. I aquest senyor...
Sí, per redefinir l'estructura, diguem-ne, de la ciutat, en base al que plou habitualment.
Bé, es fixaven que plovia, sí, plou sí o no, però és molt important amb la intensitat amb què ho fa. I aleshores s'inventa un aparell, que ara l'Àgata m'ajudarà a explicar una mica com funcionava, perquè anava amb una cassoleta que permetia cada 30 segons l'aigua que recollia i s'evacuava amb aquesta cassoleta podia anar marcant les intensitats, la quantitat d'aigua que queia en una pluja, en un cop de pluja, no?
Tu mateixa, Àgata.
A veure, imaginem un pot que hi cau pluja, o imaginem l'aigüera. Com sabem si s'omple o no s'omple? Si obrim molt l'aixeta de cop, l'aigüera puja de nivell. Si tanquem, baixa. Doncs, utilitzant el mateix principi, si poséssim un flotador a sobre de l'aigüera i el flotador tingués un bolígraf que sortís i anés amb un tambor que gira amb paper mil·limetrat, com és un sismògraf, el típic sismògraf que medeix els terratrèmols, quan pugés de cop, doncs marcaria la línia que va amunt. Quan baixés de cop, perquè tanquem l'aixeta, baixa. Aleshores, el truco està en que el pot aquest on tenim el flotador, a sota té un orifici que s'obre o es tanca, deixant entrar i sortir el mateix volum d'aigua que entra i surt. Per tant, si mentre l'aigua es manté constant, el nivell es manté i va fent una línia recta. De cop puja molt, fins que no s'ajusta a l'entrada i sortida d'aigua i això. I com s'ajusta l'entrada i sortida d'aigua? Doncs perquè el flotador a sota té com una mena de tija, com si fos una arrel, que va parar amb un orifici que hi ha a sota. Si, i aleshores no és una tija recta, sinó que té una forma cònica. I aleshores, si puja molt, pot sortir molta més aigua. Si baixa molt, tapa més i surt menys aigua. I aleshores, el bolígraf va registrant com puja i baixa. Això explicat així no sembla molt complicat.
Home, però no està malament, eh?
Però ho és.
Però requereix bastants càlculs matemàtics.
Per entendre'ns, en aquell moment no hi havia res semblant a això?
No hi havia...
No.
En lloc
del món. Aquí l'èxit de l'invent del pluviògraf d'intensitats del Ramon Jardí va ser tan alt que de seguida un senyor de París que es deia Richard va demanar de poder fabricar aquest aparell, cosa que va començar a succeir, i a la vegada un altre fabricant de Londres, un tal Casellas, ho dic bé?
Casella.
Van començar a fabricar-lo a nivell mundial. L'èxit del pluviògraf, que es deia i que es diu encara pluriògraf Jardí.
Ah, sí?
De fet, es deia Richard Jardí.
Ah, mira, es van quedar una part de la patent.
Esclar, per evidentment. Va començar a funcionar amb un èxit extraordinari. Es va fabricar fins al 1967 i va permetre no tan sols batre rècords a Barcelona de mesurar la intensitat de la pluja, sinó que arreu del món van començar a saber quina quantitat d'aigua queia en cada moment gràcies a aquest pluriògraf. Mm. El bo del cas és que... el bo del cas és el Ramon Jardí. El bo del cas és que això va passar per la manera de ser d'un personatge que era el seu origen i la carrera que tenia anterior i totes les altres coses que es va inventar i que va fer. Si vols, breument anem a repassar-ho.
Sí, sisplau.
És molt important destacar, i amb l'Àgata n'hem parlat molt d'això, l'origen riberenc del Ramon Jardí. Era de la Ribera d'Ebre, era de Tivissa. Aquest, el fet d'haver crescut al camp, el fet d'haver tingut finca a casa seva, d'haver sigut venir d'una família pagesa, la connexió del Ramon Jardí amb la natura, amb el camp, amb casa seva, amb la Ribera d'Ebre, era bàsica per entendre l'importància que tenia per ells la meteorologia, saber si plouria o no plouria. És molt bon estudiant, l'envien a Barcelona a fer carrera, estudia moltíssim, de fet començarà a ser un gran professor de física i matemàtiques, en fi, un personatge extraordinari, però sobretot de seguida veuen el seu talent amb un fet molt especial que resumeix en una sola frase. El seu amic, el senyor Terrades, l'Esteve Terrades, deia que el Ramon Jardí tenia un cervell a cada dit de la mà.
Ostres, tu.
Perquè tenia una habilitat manual impressionant. Aquesta habilitat manual va fer que, per exemple, creessin 224 estacions pluviomètriques el 1921 amb la Societat Astronòmica de Barcelona. També era sismògraf. Es va inventar el primer sismògraf que es va fer de manera casolana al país. A més, també era un senyor que es va ficar en la mesura dels vents. Va crear un anemòmetre. Ho dic bé, Àgata? Bourdon Jardí. Existia un anemòmetre per mesurar
la intensitat del vent,
que es deia Bourdon, i va acabar ser anomenat Bourdon Jardí, perquè també se li reinventa una mica l'aparell.
Entenc que el que ens apuntava el Genís, la importància de ser d'on és, de Tivissa i de la Ribera, és transcendent per aquesta relació amb la natura directa, no? I perquè era necessari per ells saber com reaccionava la natura en un moment determinat.
Sí, de fet, ell, si estudia ciències en cert moment, és perquè sa mare li diu, mira, estudia ciències, que així els estius els tindràs lliure, perquè et dedicaràs a la docència i podràs tornar a ocupar-te del mas. I per ell, els estius, era tornar amb tota la família al mas, amb els fills, amb els nets, i allà tenia el clan a Cal Silvestre.
Però a treballar, una mica.
A portar el camp. Ell treballava, però sobretot tenia masovers i gent que portava el mas. El mas, històricament, per la família és molt important, perquè hi ha jardins en aquella casa des del segle XIV. Des del 1342 hi ha documentat. I ell fa l'arbre familiar, genealògic, des d'aleshores. Ell troba la documentació que no es crema durant la guerra per miracle i decideix veure qui hi ha i aconsegués
resseguir la història.
Tot. Mm. I no són grans persones, perquè al final són pagesos de secà de la província de Tarragona, però sí que aconsegueix fer tot el seguiment. I per ell Tivissa era casa. A ell li agradava posar-se les espardenyes de cordons quan arribava a Tivissa i se sentia a casa.
Sí, el gran científic que era Barcelona, per entendre's, perquè suposo que la resta del temps vivia a la ciutat de Barcelona, sí. Quan tornava a casa seva, descansava el gran científic, diguem-ne, no? O relaxava aquesta part, diguem-ne, que et toca ser el món urbà.
Bé, no tant.
No tant, és a dir...
No? No. Si no parava mai.
No.
A Tivissa, per exemple, és on munta el sismògraf que deia...
Ah, ho fa al poble.
El fa al poble, agafa una pedra enorme, la posa a casa, agafa una...
Però abans que m'ho expliquis això, no hi havia... Dius que no hi havia sismògrafs abans?
N'hi havia un a Olot, i n'hi havia algun altre, però eren d'importació, eren coses que les havia...
No s'havia creat mai un sismògraf que al final és el càlcul, diguem-ne, que es fa de la geologia, dels moviments de les terres, etcètera,
sí, etcètera. Sí, dels terratrèmols.
Dels terratrèmols.
I aleshores ell a l'estiu del 1909 agafa a casa seva, en els baixos de Can Silveri, i munta una pedra i tot per mesurar, i s'ho estudia i el crea. I té la sort de que, per exemple, registra el terratrèmol de Lisboa. I altres terratrèmols que passen, i pot fer articles al respecte i explicar, i ja està, o sigui, ja en les publicacions científiques ell acaba publicant els resultats i com ha muntat el sismògraf aquest. I per això, en el llibre aquest que regalem, hi haurà com fer un sismògraf.
En aquest llibre, espera't, de la
Pilar en Vallès,
sí. Hi ha com una mena d'instruccions,
sí. Hi ha uns deures per fer.
Aha.
Aleshores, això, que sembla que estigui encarat per nens, però també és per adults, el llibre, perquè és, vaja, el tema de la meteorologia interessa molt. Bé, d'aquest llibre, ara ho ha dit l'Àgata, en regalarem 10 al final de la secció. Primer que truca, primer que se l'emporta. Però és important entendre...
Ara ja trucaran, ara que ja ho has dit.
Bueno, és que com ho ha dit l'Àgata, ara ja has aixecat la llebre. Ai, la Cristina...
Bueno, passa bé, digues.
Escolta'm, és molt important destacar la fortalesa física del personatge i aquesta força de voluntat.
Hi ha fortalesa física vols dir perquè...
O la pedra amb què es basava aquest sismògraf, sí. Era ell el que la portava i el que la va manipular, i sovint a l'Observatori Fabra, quan s'hi havien de fer modificacions, sí. O on s'hi feia sismografia, s'estudiava l'intensitat dels vents, i on també s'hi feia astronomia, s'hi fa, de fet, astronomia, ell també era astrònom... un dels personatges, a part dels paletes que modificaven els estris, un dels personatges que hi anava per aixecar les pedres era ell mateix.
A remengar-se.
Bé, és important entendre-ho així, perquè era un home que li agradava molt fer-ho ell, perquè entenia que aquests sismògrafs anteriors que hi havia a nivell món no eren prou bons per mesurar amb el rigor científic que ell sí que tenia i era capaç d'aplicar. Aquest cervellet que tenia cada dit li servia per portar a terme exactament l'estri que ell s'havia inventat, perquè sabia que allò funcionaria. I ho va fer a molts nivells. Quan aquest senyor, quan anava amb el seu cotxe amunt i avall, de camí Tivis a Barcelona, s'aturava al Coll de Fatxes, que té exactament 507 metres d'altitud. Uh-huh. I ell portava un mesurador d'alçada al seu cotxe. Com que a l'època es desmesurava, es desequilibrava, ell s'aturava al punt més alt del Coll de Fatxes, que fa exactament 507 metres d'alçada, mirava el seu, i si estava una miqueta més avall, amunt, més avall, el reprogramava una mica. Saps com la bàscula, que mires, que poses al punt mig aquell, més... I llavors me'l poso una miqueta...
No, res.
Saps? I llavors ell era un home que estava constantment atent a les estacions que ell havia muntat, mesurant i medint tot el que rigorosament després havia de quedar registrat.
Clar, perdona, Genís, que talli.
No,
li volia preguntar a l'Àgata. No sé si has arribat al punt de conèixer què és el que el motivava, això, perquè, d'acord, fer un pluviògraf té un cert sentit si et refereixes a que precisament venia del món del camp. I llavors té un interès gairebé familiar, et diria, a part de que pugui ser científic. Però què el porta a fer un sismògraf? Quina motivació hi ha?
Hi ha un tema de divulgació, de voler conèixer, d'interès del que es mou de tecnologia i de ciència en aquell moment. Pensem que és l'època d'uns Einsteins, d'uns Bohrs, de tot de gent que està fent avançar la ciència a una velocitat inaudita. Hi ha una evolució a principis del segle XX que no hi ha... que és extraordinària. Aleshores, hi ha també la possibilitat de conèixer uns als altres i una comunicació entre la gent. Està en un món universitari on tot això passa. I després hi ha una voluntat de fer avançar aquest país, i no només és en Ramon Jardí, és tot un grup científic que hi ha aquí a Barcelona. De fet, la Societat Astronòmica de Barcelona, que parlava abans el Genís, organitza constantment conferències. I, per exemple, una de les coses per les quals es va començar a conèixer en Ramon Jardí a Barcelona és perquè fa la prova del pèndol de Foucault. Construeix un pèndol de Foucault i el paraninf de la Universitat de Barcelona el porta i explica que no és el lloc que es mogui, sinó que és la Terra que es mou, i per tant es mou el pèndol de Foucault.
Que la gent el pot veure?
El pot veure, perquè està al Museu de la Ciència, està mal etiquetat, al Cosmocaixa, està allà posat al costat del pèndol de Foucault que es mou actualment.
Ah, el gran pèndol...
Sí, el gran pèndol, sí, que és espectacular.
No, brutal.
Tothom ha d'anar a veure això amb els nens.
I que és això que explica la rotació de la Terra.
I al costat,
al costat hi ha una vitrina que posa 1917, pèndol de Foucault utilitzat a Barcelona. Doncs no, és el 1911, però és el que va dissenyar i va fer construir ell per fer la prova. I va tenir tant èxit la prova que van haver de repetir múltiples sessions per això. També van fer cursos d'astronomia, van fer de tot. I fins i tot van divulgar a nivell de ràdio.
Sí, això és molt important.
Ah, sí?
Hem dit ràdio, eh?
Era un radiofonista.
He pensat, oh, fantàstic. Sí. Mira, abans que res, explicar un episodi important, que és que quan Einstein va visitar Barcelona,
sí,
ho va fer de la mà de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona, de la mà d'Eduard, de l'Eduard Terrades. Dels personatges, tres personatges, de fet, que van entendre... Perdona? Esteve Terrades, perdona. Dels tres personatges que van comprendre la teoria de la relativitat que explicava l'Einstein a Barcelona, de la qual la majoria no va entendre res.
Que la gent volia anar-lo a veure, però no entenien res, no? Feies cara de...
La foto, trec la llengua,
s'ha d'Einstein. No, això va ser principis dels 20, eh? 1923, veig.
Exactament. Aleshores, el Ramon Jardí, que, a més, havia estudiat físiques i matemàtiques a la Universitat de Barcelona i era professor d'òptica i d'acústica, per exemple, personatge amb un eclectisme total i definitiu, no tan sols va entendre l'Einstein, sinó que es va dedicar a divulgar la teoria de la relativitat des de la península ibèrica. Ho va fer amb una passió extraordinària que feia que molta gent per primer cop ho entengués. Perquè aquella vegada que va venir l'Einstein, aquí la meitat no es van assabentar de res.
Ves que això és una de les coses que quan hem parlat de ciència i continuem fent el programa, sempre hi reflexiones, no? que la ciència és una cosa interessantíssima, però s'ha de saber explicar. És molt important, perquè el tipus de coneixement a vegades és prou complexa com perquè de primeres
espera.
Hi hagi aquesta distància.
A l'Acadèmia de Ciències i Arts s'hi ha d'anar, també, com has d'anar al CosmoCaixa a veure aquest pèndol de Foucault impressionant i després fixar-te que al costat hi ha el del jardí. Però és que, a més, a l'Acadèmia de Ciències i Arts hi va col·locar una estació de ràdio perquè era un gran obsessionat de l'hora que era. Quina hora és? Exactament quin... No, són quarts de 12. No, quarts de 12. Quina hora és? Va connectar al terrat de l'Acadèmia de Ciències una estació de ràdio que anava directament amb la Torre Eiffel, que era la
cosa. Amb la Torre Eiffel.
Amb la Torre Eiffel anava perfectament sincronitzada amb la hora exacta que sortia de la Torre Eiffel, de manera que els catalans van poder començar a saber per primera vegada quina hora exacta era. No allò de són quarts de... No! Aquest senyor era un senyor que necessitava saber exactament això. Lliga amb el rellotge Billeter, que es diu d'un tal Albert Billeter, que hi ha a l'Acadèmia de Ciències i Arts, amb una plaqueta al costat, que és un rellotge, una plaqueta on diu Ramon Jardí, perquè el va arreglar ell. Era un rellotge que servia per medir, aquest rellotge mesura una quantitat de coses impressionant, entre els quals l'hora exacta,
sí,
que aquest rellotge es pot visitar a l'Acadèmia de Ciències, i com que no acabava d'anar massa bé, es veu, imagina't tu, saps? El Ramon Jardí el va arreglar i avui dia encara es pot visitar, no?
Es pot visitar. L'Acadèmia de Ciències, per qui no ho sàpiga, està sobre el Poliorama, baixant les Rambles.
Mm-hmm.
I té un cartellet, té un rellotge, o sigui, sobre el balcó hi ha un rellotge que diu hora oficial. I era perquè abans de que hi haguessin les antenes de ràdio feien unes mesures astronòmiques per saber l'hora. I després, amb les antenes de ràdio, posaven l'hora i així la gent, quan baixava les Rambles, es podia ajustar el rellotge. I a dintre hi ha un rellotge que es va encarregar pel Senat, perquè el Congrés n'havia demanat un a meitats del segle XIX, i van veure els del Senat i van dir, nosaltres també volem un.
Sí, això. Entre el Congrés i el Senat ja passen aquestes coses.
Però el Billeter va trigar 10 anys a preparar-lo i quan el va arribar ja no el volien.
També passa.
També passa això.
I aleshores els propietaris del rellotge no sabien què fer-ne i el 1888 el dipositen a l'Acadèmia a veure si algun científic se n'enamora i se l'emporta. però no passa res. I al final l'acadèmia el acaba comprant. I el tenen allà i no acaba d'anar gaire bé. I aleshores, quan es jubila el Ramon Jardí, que s'avorreix una mica, veu el rellotge que l'ha vist tota la vida anant a l'Acadèmia de Ciències i el decideix desmuntar i anar mirant peça a peça i tornar-lo a posar.
A veure què falla.
I què falla i el torna a posar en funcionament.
11 i 38 minuts. Haurem de deixar aquí el dibuix, la història del Ramon Jardí, que avui, efectivament, regalarem aquests 10 llibres de la Pilarín Vallès sobre la seva petita història, la petita història de Ramon Jardí, a tots aquells, els primers 10 que truquin ara mateix al 902-4777, 902-4777, després d'escoltar la història del Genís Cinca i també de la besneta d'en Ramon Jardí, d'aquest un dels primers homes que en fi, que enganxen aquesta passió per la meteorologia també al país. Ella és la Àgata Pedrerol. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Abans de morir, el Ramon Jardí, sí, va morir l'any 72, es va començar a interessar pels ascensors en memòria.
Hosti!
I llavors es va començar a obsessionar, perquè no que volia saber
com funcionava.
Imagina't tu, el que hagués pogut fer avui dia s'hagués tornat boig.
Amb internet.
Amb internet i tot plegat.
Genís, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.